107.0 FM. Són les 9 i 6. Molt bon dia, què tal? Com esteu? Divendres mullat, amb pluja. Comencem aquest 2 d'octubre de 2020 al Penedès en Xarxa. Són 3 hores de ràdio de matí que compartirem a partir d'ara dalt i baix Penedès, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I de la pluja i del temps d'aquest cap de setmana ens en parlarà tot seguit el nostre home del temps, el Pere Almendárez, amb el qual comencem els divendres. A continuació, els esports, la prèvia del cap de setmana, tot repassant l'inici de les competicions de futbol a segona i tercera catalana i la preferent femenina. A 9:15, primer flash informatiu d'aquest matí i a continuació cita amb la coach nutricional Astrid Barquer amb la seva secció d'alimentació i hàbits saludables. Avui parlem d'un hit del setembre, de la tornada de l'inici de curs, a primar-se. I a les 10 dedicarem l'actualitat a parlar de la mobilització d'aquest dissabte amb Francesc Rica, secretari general de l'UGT a les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia, i Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres a l'Alt Penedès, el Garraf, l'Anoia i el Baix Llobregat. Els dos sindicats majoritaris han convocat aquesta manifestació pel futur de l'Alt Penedès i en defensa dels llocs de treball de Robert Bosch, d'Alfisa i de Saint-Gobain. Ells ens acompanyaran avui i parlarem de la situació delicada del teixit industrial a les nostres comarques i d'aquesta mobilització que hi haurà dissabte a l'Alt Penedès. A 10:45, segona cita amb les notícies, amb l'actualitat de les dues comarques i a continuació, Agenda al Detall, aquesta secció que us fa un parell de propostes per al cap de setmana. Avui aquestes propostes passen pel Cabatàs, per aquesta versió reformulada del Cabatàs, que se celebra des d'avui i fins diumenge a Sant Sadurní. En parlarem amb el regidor de Turisme i Comerç sadurninenc, Ton Amat. I l'altra recomanació ens porta al circ, perquè el Circus Universal ja ha plantat la seva carpa a Cunit amb el seu nou espectacle, Etèria. En parlarem amb la seva directora artística, Loredana. I a les 11, estrenes cinematogràfiques amb Freddy Contreras. D'estrenes no n'hi ha tantes com abans, per tant també recollim notícies del món cinematogràfic, estrenes i recomanacions. Avui, com que s'estrena un musical, Explota, Explota, amb cancions de Rafaela Carrà, recomanarem també alguns altres musicals. I acabarem parlant d'alimentació i de càncer perquè dilluns vinent, 5 d'octubre, la xarxa estrena a diferents ràdios i televisions locals el programa Què i com menjar durant el càncer. Una de les impulsores del projecte, la professora investigadora de la Universitat de Barcelona i expacient Anna Tresserra, ens en parla avui a l'entrevista de 11:45. L'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès arriba puntualment als 2:15 en aquestes 3 cites al llarg del matí i des de les 9 del matí els butlletins de les hores en punt ens fem ressò de la resta d'actualitat de més enllà del Penedès. Així serà aquest divendres 2 d'octubre passat per aigua. Ens acompanyeu? Vinga, som-hi amb el paraigües.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
Vinga, va, parlem de pluja, d'aquesta baixada de temperatures, si serà momentània o ens acompanyarà els propers dies. Tot això ho sap el Pere Almendárez. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs de la situació meteorològica pel proper cap de setmana aquí a la zona del Penedès i hem de parlar d'un canvi notable en el temps que notarem especialment avui divendres. Avui ens visitarà un sistema frontal fred que ens portarà a precipitacions, fort vent i especialment una notable baixada de temperatures que notarem especialment a última hora del dia. Per tant, avui divendres, canvi de temps destacable, canvi de temps que serà general a tot Catalunya i durant el matí aquí al Penedès ja notarem aquest canvi amb un augment dels núvols i durant el matí ja tindrem un cel molt ennuvolat. Esperem que entre el migdia i la tarda puguin descarregar algunes precipitacions que en principi no haurien de ser gaire importants aquí al nostre territori i a tot estirar deixaran entre 1 i 10 mil·límetres de pluja. Atenció, a partir del mig matí i migdia el fort vent serà el protagonista. Primer bufarà de component sud-oest, moderat o amb alguna ratxa forta cap als municipis del litoral, ratxes que puntualment podrien superar els 50 o 60 km per hora, especialment, com diem, a primera línia de la costa. Durant la tarda, una vegada ens hagi creuat aquest front fred, el vent girarà component nord-oest de mestral i pot bufar amb alguna ratxa intensa aquí al Penedès, ratxes que puntualment podrien superar els 70 o 80 km per hora. Les temperatures en caiguda lliure, especialment notarem, com diem, de cara a última hora de la tarda o ja entrat al vespre. Les màximes seran més baixes comparades amb les de dies enrere i les mínimes les farem a última hora del dia, mínimes que voltaran els 9 o 13 graus en general. Dissabte el temps millorarà de forma considerable. Durant el matí tindrem encara algunes bandes de núvols alts, núvols prims, però en principi tindrem moltes més clarianes que no pas durant la jornada de divendres. No esperem precipitacions ja de cara a dissabte. L'ambient serà fresc a primera hora del matí, aquí al Penedès mínimes entre els 8 i 11 graus i màximes que tot estirar arribaran fins als 16 o 18 graus a les hores centrals del dia. El vent de mestral i ponent serà el protagonista, una jornada més, bufarà durant tota la jornada dissabte amb una intensitat moderada, fins i tot reforçant-se de cara a la tarda amb algunes ratxes fortes. Ja de cara a diumenge tindrem de nou un dia variable. Durant el matí esperem un cel força serè aquí al Penedès amb algunes nuvolades decoratives. Serà de cara a la tarda quan els núvols siguin més abundants, el cel es mantindrà en general mig ennuvolat i no descartem fins i tot alguna gotellada en qualsevol punt del Penedès, en principi molt poca cosa. El vent de ponent i mestral, tot i que serà més feble, continuarà bufant amb intensitat moderada durant tota la jornada del diumenge. Les temperatures diumenge, sense gaires canvis respecte a les temperatures de dissabte, ambient de plena tardor, mínimes entre els 8 i 10 graus i màximes que s'enfilaran fins als 16 o 19 graus com a molt a les hores centrals del dia. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Molt bon dia, sí.
Els esports.
És divendres i una de les cites indiscutibles sempre són els esports. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs si la setmana passada estàvem de celebració perquè arrencava l'Hockey Lliga, aquesta setmana ja podem dir que arrenquen algunes de les competicions futbolístiques on hi participen equips de les nostres comarques. I fidels a la cita dels divendres, repassarem aquestes cites durant els propers minuts. Comencem, doncs, per l'hoquei patins. Segona jornada de l'Hockey Lliga, on el Noia Freixenet rebrà el Lleida demà a partir de 8:15 del vespre. Ho farà, però, al pavelló de Torrelavit, que serà el feu roig i negre mentre durin les obres a l'Olímpic de l'Ateneu. També demà, però mitja hora més tard, a les 8 del vespre, el Vendrell rebrà la visita de l'Igualada. Mentre que a la mateixa hora, també a les 8 del vespre, el Joan Ortoll acollirà un interessantíssim Calafell Caldes. I en futbol, aquest cap de setmana s'estrenen els equips penedesencs de segona i tercera catalana pel que fa a la part masculina i la preferent per la part femenina. Anem ara fins a Canal 20 Ràdio, on tenim el company Armand Beneito, que ens farà 5 cèntims d'aquest inici de les competicions. Armand, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Eli. Doncs així és, aquest cap de setmana comencen 4 de les competicions del món de futbol, 3 masculines i una femenina. A la segona catalana, els dos grups de tercera catalana en presència d'equips penedesencs i també la preferent femenina. Per començar, repassem la segona catalana, una segona catalana que aquest any es divideix el grup en dos subgrups. L'equip de la Fundació Leti Vilafranca i l'equip del Moja, els dos representants de l'Alt Penedès d'aquesta categoria. El Moja, recordem, pujant de categoria de la temporada passada típica, que va acabar doncs, molt abans d'hora, degut a la pandèmia, i el Moja, que era el primer classificat, i doncs, la federació va dictaminar que pugés a segona catalana com a altres categories, evidentment. Doncs Moja i Fundació Leti Vilafranca són els dos representants d'aquest subgrup A del grup 3 de la tercera, de la segona catalana. Recordem que aquest any doncs, tant la tercera divisió com la primera catalana com la segona catalana es divideixen en dos subgrups i evidentment doncs és importantíssim a l'inici de temporada perquè un cop acabat aquesta primera fase els primers classificats es classificaran pel grup pel títol i ja, evidentment no haurien de pensar en el descens, que això és el més important, sens dubte. La Fundació Leti Vilafranca comença el dissabte a les 6 de la tarda al camp del Terlenca Barcelonista, una Fundació Atlètic Vilafranca que el seu tècnic Josep Atzerà ens diu que aquest any, doncs aquesta temporada serà una incògnita, però que tenien moltes ganes, evidentment, que comencés la competició.
Sí, lògicament ja doncs, hem fet ja aquest mes més o menys d'entrenos i doncs veient que la gent doncs, ja està en una dinàmica més normal, doncs sí, la veritat és que es té ganes de començar, el que passa que s'està tan incògnita que veiem com funciona tot això, però les ganes de començar sí que hi són.
El que fa el Moja comença a Iguadols, al camp dels Sitges. Ho farà diumenge a 1:15 del migdia. Un Moja ambiciós, un Moja amb moltes ganes, un Moja que retorna a aquesta segona catalana i que per la seva entrenadora, la Luri Sorroche, feia molt de temps doncs, que estaven esperant aquest inici de la competició.
La veritat és que feia molt de temps que esperava en aquest moment, tenia moltes ganes ja d'iniciar la competició. I la veritat que molt ansiosos per poder començar ja.
Com deia abans, començar bé és molt important aquest any. Sens dubte, doncs, per l'entrenador de la Fundació Leti Vilafranca, pel Josep Atzerà, l'equip no comença habitualment bé la temporada i aquest any hauran de girar la truita.
Sí, lògicament, tal com està aquest any la competició, l'important és començar bé. És una cosa que a nosaltres ens costa sempre, perquè tenim un equip que sap de la categoria, però bueno, l'intenció és mirar de començar bé, aviam com va, però sí, lògicament és molt important començar bé per posar-te en aquest grupet de dalt i mirar d'estar entre els quatre primers al final d'aquesta primera fase. Sí, bueno, és un altre atractiu més d'aquest any, que doncs, per sort doncs, podrem tenir un altre cop d'edis. Llàstima que no en poguéssim tenir més, però bueno, esperem que pugui ser, que pugui ser.
Si sí, habitualment els 20 primers partits doncs, són els que determinen una mica l'estat de l'equip, aquest any encara més, com ens diu l'entrenadora del Moja, Luri Sorroche.
Doncs sí, penso que potser sempre ho és, no? Els primers 5 partits doncs, determinen una miqueta ja l'estat anímic del equip i la confiança que desprèn, no? I la veritat és que molta il·lusió, molta passió, i els engranatges de l'equip els veig cada vegada molt més a punt i bé, com sempre, doncs, quan hi ha algun canvi o hi ha alguna modificació a la plantilla, doncs cal adaptar-se i penso que aquestes 4 setmanes de pretemporada doncs, ens han vingut molt bé.
Els altres acompanyants amb aquest subgrup A del grup tercer d'aquesta segona catalana, juntament amb Moja i a l'equip de la Fundació Atlètic Vilafranca, i seran també el Camp Buixeres, que aquesta jornada descansa, l'Atlètic Prat Delta, que rebrà el Cubelles, l'Espluguem, que rebrà la Unificació Bellvitge, i el Gornal, que rebrà l'equip del Olivella. Pel que fa al grup tercer de la tercera catalana, aquí tenim doncs bastants equips del Baix Penedès. Recordem que la tercera catalana no es divideix en subgrups, serà doncs competició única i acabarà el mes de juny d'aquest proper 2021. Amb aquesta tercera catalana, grup 3, hi són presents l'equip del Llorenç, el Calafell, el Sant Jaume dels Domenys, el Vendrell i el Segur, que aquesta primera jornada de Lliga s'enfrontarà amb el derbi del Baix Penedès al Camp del Vendrell, i serà dissabte a les 6 de la tarda. També hi és l'equip de l'Arbós, la Joventut Bisbalenca i el Segur Atlètic. El Llorenç rep a la primera jornada de Lliga el dissabte a les 5 de la tarda l'Alcover. El Calafell a la mateixa hora rebrà l'equip de la Riera, i el Sant Jaume dels Domenys, mitja horeta després, a 6:15, rebrà la visita del Morell. Com hem comentat, a les 6 de la tarda, derbi del Baix Penedès, el Vendrell, entre Vendrell i Segur. Per diumenge, i tenim els partits entre el Torredembarra i l'Arbós. L'Arbós es desplaça al camp del Torredembarra, serà a 5:15 de la tarda. A les 5, mitja horeta després, la Joventut Bisbalenca, la Bisbal, rep la visita del Baix Atlètic, i a les 6 de la tarda acabarà la jornada pels equips del Baix Penedès amb el partit entre el Segur Atlètic i el Constantí. Amb aquest grup també hi són presents el Pla de Santa Maria, que rebrà l'equip del Base 2012 Pallaresos, i el Torreforta, que rebrà l'equip del Sant Salvador. Passem al grup de l'Alt Penedès, és el grup 12, també amb forces equips aquest any amb aquest grup, ja que han pujat dos i no ha baixat ningú. Ha pujat, recordem, l'equip dels Monjos i també el Torrellenc, i com dèiem, no ha baixat cap equip del Alt Penedès. Precisament, Torrellenc i Monjos s'enfronten a la primera jornada de Lliga. Els dos equips que han pujat de categoria s'enfrontaran amb aquesta primera jornada de Lliga, Torrelles de Foix, el diumenge a les 12 del migdia. Pel tècnic del Torrellenc, Xavi Cerezo, després del que va succeir l'any passat, aquest any tenen moltíssimes ganes de tornar a la competició.
Doncs, no sé, sí, ja més d'una temporada passada, com l'hem viscut, que portem des de març sense competir, doncs ja tenim ganes de veure si això comença i podem acabar-ho.
A la banqueta dels Monjos hi serà el Luismi, que ja fa dies doncs que tenen ganes de començar, de mirar classificacions, però evidentment també posant els peus a terra d'una pretemporada que no ha sigut gaire bona.
Sí, la veritat que tenim moltes ganes de tornar a competir i tornar a mirar classificacions, col·legiadors, partits d'altres rivals, i estem preparats. La veritat que la pretemporada no ha anat gaire bé en quant a sensacions, perquè sí que és veritat que els resultats són els de menys, però no hem guanyat cap partit, hem tingut 7 o 8 lesions d'esguinços al turmell, deu ser també de la inactivitat d'aquests 6 mesos, i bueno, preparats estem, això sí.
Per Luismi, l'equip té capacitat de competir amb tots els equips, i un dels objectius marcats seria classificar-se per la Copa Ràdio Vilafranca.
Bueno, nosaltres sabem que tenim capacitat per competir amb tots els equips, o així ho esperem, i bueno, sobretot mantenir categoria i l'objectiu d'intentar classificar-nos per la Copa Ràdio Vilafranca està sobre la taula.
Pel que fa a Xavi Cerezo, no es marquen cap objectiu. Per plantilla no tindrien que patir per no baixar de categoria. El retorn de nou amb aquesta tercera catalana i disfrutar partit a partit.
Sí, doncs no, nosaltres bueno, tornem a una categoria on vam estar farà uns quants anys i tenim ganes de tornar i bueno, disfrutar-la i disputar cada partit com una final, i a veure els resultats on ens porten, i a partir d'aquí plantejar-nos un objectiu o un altre. Però sí, amb la plantilla que tenim, el grup de la plantilla és la de l'any passat, més algun reforç més, doncs
no sols podem aspirar a la permanència, podem aspirar a alguna cosa més.
Els altres equips penedesencs d'aquest grup 12 de la tercera catalana, les Cabanyes, començarà la temporada rebent a les 5 de la tarda el dissabte a l'equip del Masquefa. L'Almúnia jugarà al barri del Montserrat d'Igualada, serà dissabte a 6:15 de la tarda. Per altra banda, l'equip del Riu de Villes tancarà la jornada visitant el camp de l'Ateneu Igualadí el diumenge a 8:15 del vespre. I la Granada, l'altre equip penedesenc d'aquesta categoria, jugarà a casa el diumenge a 12:00 PM rebent la visita del Piera. L'objectiu número d'aquest equip, salvar-se, com ens comenta l'entrenador de la Granada, David de Tena.
Bueno, l'objectiu sempre de la Granada pues, és primer salvar-nos, no? I després pues, poder competir el més a la possible. Sí, és un any que en principi novament hem fet la plantilla més llarga, perquè no sé com anirà tot aquest tema del Covid, si ens pararan o no ens pararan, o si tindré de parar gent pel tema de tot això, i no ho sé, pues, intentar començar bé, que també ajuda molt, i a veure com va evolucionant tot.
I amb moltes ganes també de tornar a la competició com la resta d'equips, d'una competició que no se sabia si podria tornar a començar.
Sí, bueno, és el que dius tu, és una mica, vam parar en un moment així tot de cop i ara ha començat, que semblava que no sé si començaríem, no? I ara pues sí, el que dius, dissabte, bueno, diumenge comencem la lliga.
Els altres equips d'aquesta categoria que acompanyaran aquests equips de l'Alt Penedès, el Carme rebrà la visita de la Penya Jove de les Roquetes aquesta primera jornada, el Ribes rebrà la Pobla de Claramunt, el Vilanova del Camí, el Sitges i l'Atlètic Vilanova rebrà l'equip de l'Anoia. I acabem amb la preferent femenina, on només tenim un equip de l'Alt Penedès en aquesta categoria, com és el cas de la Fundació Atlètic Vilafranca, que la temporada passada va patir una mica i aquest any doncs, espera poder consolidar-se amb aquesta gran categoria, com és la preferent femenina. A la primera jornada de Lliga, l'equip femení de la Fundació Atlètic Vilafranca jugarà diumenge a 12:00 PM al camp del Sabadell.
I després dels esports, punt i seguit, perquè ens queden 2 minuts per arribar a 9:45 a les notícies, i ho farem amb una cançó de pluja, It's Raining Men, no la versió clàssica, sinó una versió moderna, càrrec de la Jerry Halliway, ex Spice Girl. Amb ell arribem a 9:45, notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Sadurní acull la 24a edició del Cabatàs, tant s'ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Sant Sadurní acollirà des d'avui i fins diumenge una nova edició del Cabatàs, la mostra de caves i gastronomia referent de Catalunya. La fira, que plegarà una trentena d'elaboradors de cava i empreses de restauració, xarcuteria i xocolata, tindrà un format completament diferent degut a la Covid-19, tal com ha explicat Ton Amat, regidor de Turisme i Comerç de l'Ajuntament.
Són com 4 minicabatastos amb diferents espais. O sigui, a cada espai hi haurà 6 caves per degustar, hi haurà un restaurant, hi haurà una xarcuteria i hi haurà la xocolateria. Llavors, en principi, amb la teva entrada tens dret a aquests 6 tastos, a 4 plats de cuina, a un plat de xarcuteria i a unes postres. Això amb tots els espais.
Avui, a partir de 6:15 de la tarda, es donarà el tret de sortida amb la inauguració d'aquesta 24a edició del Cabatàs, que comptarà amb la presència de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.
Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el pagament amb targeta en els torns de Renfe arriba al Baix Penedès. Ens ho explica Lourdes Meronyo des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Renfe implantarà en la xarxa de Rodalia de Barcelona un sistema de pagament del bitllet amb targeta bancària. Entre les estacions estan les de Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur, Cunit, l'Arboç i el Vendrell. El sistema Cronos permet obrir els torns en passar per un lector una targeta bancària de les de contacte, contactless, amb les que evita cues en taquilla i màquines expandadores, i el contacte amb botoneres o monedes i bitllets. Amb el Cronos, l'usuari pot accedir a les andanes acostant la targeta física o virtualitzada en un dispositiu mòbil al lector del torn sense adquirir el bitllet en taquilla o màquina. El sistema Cronos només serà vàlid per al bitllet senzill i admetrà targetes de crèdit o de dèbit, sempre que siguin de les de contacte. Renfe adaptarà les estacions amb la tecnologia MB. En tot cas, es manté l'opció d'obtenir el bitllet en taquilles o en les màquines expenedores amb l'obligació de validar-lo abans d'accedir al tren.
Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, aquest dissabte es programa a Olèrdola la visita guiada gratuïta al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. És una informació que ens amplia des de Canal 20, Raymond de Cara. Bon dia.
Bon dia. Un cap de setmana més, des del conjunt monumental d'Olèrdola es despleguen activitats de dinamització que faciliten el coneixement del patrimoni. Aquest dissabte, dins de les passejades guiades pels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, s'ha programat la visita al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà, a les 11 del matí. La visita permet comprovar com en aquest indret fora muralles del conjunt monumental d'Olèrdola, més d'un centenar de cossos, molts de nens i nadons, s'obren a la roca calcària. La visita vol apropar la vida quotidiana d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya mitjançant les últimes excavacions arqueològiques realitzades. Per poder participar és imprescindible la reserva prèvia a viapenedès.com. A motiu del Dia Europeu dels Parcs, la visita és gratuïta.
I acabem a Ràdio Vilafranca. El veïnat del Tívoli demana solucions a la plaga de coloms amb la que conviuen. Un grup de veïns i veïnes del Poble Nou, més concretament els que viuen al voltant del parc del Tívoli, porten uns mesos de molt malestar per la plaga de coloms, que cada vegada és més gran. Es tracta d'una problemàtica que comporta molta brutícia als carrers, acumulació de coloms a les finestres i balcons dels edificis, i que el veïnat no pugui fer la seva rutina diària tranquil·lament. Segons explica el portaveu de l'agrupació de veïns afectats, David López, han parlat en repetides ocasions amb el Departament de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca per demanar solucions, però segueixen en la mateixa situació. Reclamen actuacions per reduir la població de coloms i netejar els carrers.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 9:45 del matí. Seguim amb els Fast Food Rockers i el seu Running Rings Around My Heart. I de seguida saludem ja la coach nutricional Astrid Parqué a la seva secció dels divendres d'alimentació i hàbits saludables.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I could hear music that I never dreamed I'd be hearing a symphony. I could feel magic but I never thought I'd be feeling it endlessly. I was on solid ground but you tore my defenses down. I tried to run away right from the start but I never made it very far. And now you're running rings around my heart. I could see angels but I never thought they'd be heaven on earth for me. I could have bridges but never enough to afford what you bring to me.
Els divendres destinem aquesta estoneta a parlar d'alimentació i d'hàbits saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer, que ens acompanya incombustible setmana sí, setmana no. Astrid, bon dia, ben tornada.
Bon dia i ben fet.
Avui, amb aquest fred que ens acompanya, amb aquesta pluja, ens proposes ajudar-nos a primar-nos.
Sí, bueno, tots crec que ens hem engreixat una mica massa al confinament, no? Perquè hi ha hagut poc moviment.
I després hi ha hagut l'estiu, les terrassetes, els gelats, correcte, la canyeta... Sí, sí, tots anem sobrats.
De fet, la tardor ja és una època on la gent diu, bueno, ja començo, no? Em poso a to, no? Aquell principi d'any que dèiem que a vegades és més el setembre-octubre que no pas el gener. Doncs bé, avui parlarem d'això, de primar-se, què és el que realment funciona i què no, i què és el que necessitem per aprimar-nos.
Perquè està bé aquest objectiu, per si.
A veure, el que primer hem de tenir en compte és que aprimar-se perquè sí, sense tenir una opinió professional, potser valdria la pena valorar-ho, perquè moltes vegades tenim la sensació que no estem guapos o perquè no tenim un cos atlètic, val? I al final això són estereotips. El tema de la quantitat de greix excedent que tens al teu cos ha de ser un tema de salut primer de tot, l'estètica ve després, però si tu tens un aspecte i estàs sa, un aspecte saludable i estàs sa, amb això n'hi hauria d'haver prou, no? Després hi ha altres objectius que ja és filar prim, no? Doncs que voler tenir un cos més atlètic, més fi, més definit, etc. Però al final aprimar-se ha de ser perquè realment ens sobren quilos, que t'haig de dir que en general és cert, som una societat que patim obesitat, que
tots anem sobrats,
patim sobrepès perquè tenim una vida molt sedentària.
i sobretot també hi ha molta obesitat infantil.
Sí, malauradament som un dels països que encapçala el rànquing de l'obesitat infantil europea. Això també comporta malalties com la diabetis i des de ben petits ja el tenim, aquest problema, no? I nosaltres tenim un nivell d'obesitat com als Estats Units, que dius, ostres, als Estats Units sembla que mengin tot el dia fast food, no?, i beguin refrescos tot el dia, i sí, però també és veritat que als Estats Units fan molt més esport que aquí, hi ha molta més cultura de l'esport. O sigui, la gent pot arribar a entrar a una universitat però una mica esportiva, no? I llavors està com molt més valorat l'esport i està més al dia a dia de les persones, i aquí encara ens falta aquest segon pas, que és que realment tothom faci activitat física. Ja no parlo d'esport, sinó d'activitat física, moure el cos.
Primer pas, comptar amb aquest expert que ens acompanyi en aquest procés, que no és fàcil. Què més?
El tema d'aprimar-se, bàsicament, vol dir que has de menjar menys calories de les que gastes, perquè si no, no arribaràs mai a aprimar-te. I això s'aconsegueix de dues maneres, Sílvia. Una és menjant-ne menys de calories. Calories és la unitat amb la que mesurem tota l'energia que mengem, val? I l'altra manera que ho aconseguim és fent activitat física, val? Perquè nosaltres som un mamífer que està pensat per al moviment i, per tant, ens hem de moure, i així és com, mal dit, cremem, val? Que en realitat no cremem, oxidem, d'acord, aquests greixos, però és com que els gastem, que els fem servir, que és com la gasolina del nostre cos. Aleshores, per menjar menys, què és el que cal? Pues cal un control alimentari, cal veure què és el que estem menjant, què fem malament, i per això moltes vegades és imprescindible anar amb una dietista o amb una nutricionista que ens ajudi i que ens faci una dieta que es digui... O sigui, que és el que en diem un dèficit calòric, és a dir, que tu estiguis realment menjant menys calories de les que gastes, i aleshores acabes tirant de reserves, i aleshores és quan perds pes.
Cremem aquelles reserves, aquell greix acumulat per
correcte.
Si de cas.
Si tu estàs menjant el mateix volum de calories que estàs gastant, et mantindràs. I si tu estàs menjant molt més del que realment estàs gastant... Aleshores és quan t'engreixes, no? Perquè tot el que no gastes es queda com a reserves energètiques i és el que ens provoca el sobrepès a la llarga, no?
Això no vol dir que amb aquest dèficit de calories que expliques passem gana, són coses diferents.
A veure, és possible que en alguns moments tinguem aquesta sensació de gana perquè estem acostumats a menjar més, val? Però també hi ha trucs, no?, per no patir tanta gana, per enganyar una mica aquesta ansietat. I moltes vegades no és gana, és una ansietat. I és una ansietat més aviat de nervis, d'estrès, hi ha una ansietat més emocional, d'omplir buits menjant d'allò que no tenim emocionalment per altres bandes, no? És el que et comentava fa 15 dies del avui em compro un croissant perquè me l'he guanyat, no? Això no és gana tampoc, això és una ansietat de dir, pues, vaig a fer-me un plaer menjant aquest dolç perquè avui he tingut un dia molt dur i m'hagués agradat tenir un altre tipus de dia no tan carregat, no? Llavors, moltes vegades és això. Llavors és un tema més de coaching, més emocional, més psicològic, que no pas un tema físic de pròpiament gana, perquè no anem amb gana, som gent que mengem moltes vegades al dia, que no ens falten aliments. De fet, som una societat, sempre ho dic, que té més malalties per menjar massa que no pas per menjar massa poc, no? Aquí al primer món.
Doncs potser també en aquest procés caldria aquest coaching emocional en un moment donat.
Totalment, i de fet les persones que són dietistes nutricionistes però no tenen, no, aquesta especialitat de coaching, segur que sense voler acaben fent de coach també en alguna manera, no? Perquè el menjar és un tema social i és un tema emocional i és un tema relacionat amb tota aquesta part més social i més intrapersonal nostra, més. Però us vaig a dir una cosa, no només menjant menys aconseguirem aprimar-nos. Si només ho fas així, ha de ser una dieta molt restrictiva i és molt difícil que es quedi per sempre, no? És una dieta puntual que potser en 2-3 mesos et farà perdre molts quilos, es notaran molt tant externament com tu quan et miris al mirall, però costarà molt de mantenir-la. Aleshores, l'ideal és no fer una dieta tan restrictiva, per tant no passar tanta gana, però sí fer una dieta controlada i alhora fent molta activitat física. Llavors, quina és l'activitat física per aprimar-se que realment ens ajuda a cremar?
No serveix qualsevol.
Bueno, més que res que el cos té un funcionament. Aleshores, el primer funcionament que té és que la primera gasolina que gastem són aquelles reserves de carbohidrats que tenim tant en fetge com en múscul, i el que passa és que un cop ens les hem menjades, si ja parem l'exercici, en el següent àpat les tornem a reomplir. I això no ens aprima, això ens manté com a molt, però no ens aprima, no? I ara estem parlant d'aprimar-nos. Llavors, per fer activitat física i arribar-nos a aprimar, hem de tenir en compte que quan comencem a tirar de reserves és quan ja portem entre 50 minuts o a partir d'una hora fent activitat física a ritme mig,
Ui, que complicat ho veig.
Clar, llavors, qui troba 5 dies a la setmana per fer més d'una hora al dia d'activitat física? És molt complicat.
No conec ningú.
Clar, llavors tu vas a una classe del gimnàs, fas una classe de spinning, cremes bastant i dius, uah, avui he cremat un munt de calories. Després sopes i te les tornes a menjar, perquè les classes van de 40 a 45 minuts, no? Llavors, com podem aconseguir? Realment hi ha una altra manera, i està demostrada, hi ha molta literatura científica, hi ha hagut molts anys que no es valorava com a tal, però sí que està demostrat, que hi ha exercicis d'alta intensitat que també aconseguim cremar calories de greixos, d'aquestes reserves, sense necessitat d'estar-nos més de 50 minuts cremant. I són el que en diem el HIIT, que són les sigles en anglès de High Intensity Interval Training, que vol dir entrenament d'intervals amb alta intensitat.
Està molt de moda.
Correcte, vale? Llavors hi ha tècniques com per exemple el Tabata, tot això ho podeu buscar a Google i us donarà 1000 vídeos d'idees que podeu fer a casa mateix sense material, i es tracta de que en molt poc temps, això vol dir entre 7 minuts i 20 minuts, facis un entrenament molt intens, val? Però d'aquests de que no pots ni respirar, i això arriba a, com a bloquejar, no? Les reserves energètiques, diuen, és que no puc oferir tants carbohidrats de cop, i acaba tirant de greixos també. Llavors, l'ideal seria anar-ho combinant, no? Doncs, per exemple, els 5 dies de la setmana que hauríem de fer exercici, doncs que sí, pots fer 3 de HIIT i 2 de tirades llargues, perquè les tirades llargues també són necessàries, no pots tirar només d'altes intensitats, no? Llavors, si tu vas combinant això i aconsegueixes realment aquests 5 dies de la setmana d'activitat física, més una dieta controlada, llavors és quan tindràs un aprimament exitós i que realment es mantindrà com a un hàbit saludable i ho podràs dur a terme durant molt de temps. No serà una cosa temporal i després quan deixis de fer aquella dieta, entre cometes, no, doncs tornaràs a engreixar-te.
Clar, perquè l'enganyifa de molta dieta d'aprimament és que tu et mentalitzes, ho fas molt ben fet, et sacrifiques...
El problema de les dietes d'aprimament és quan hi ha extras.
Però després, quan la deixes,
clar,
o quan comences a fer el manteniment... Aquells quilos tornen també ràpidament.
Per això et deia de dieta controlada.
Allò de l'efecte ioió.
Clar, exacte. Això és el que et deia, no? De la dieta controlada. O sigui, que realment, que no m'agrada molt la paraula dieta, no? Realment és un assessorament que t'ajuda a menjar millor. Però en el moment que t'hi posen pastilles, crema greixos, barretes, sobres o qualsevol altre substitutiu d'àpats, això sí que no ho podràs mantenir durant un temps massa longeu, perquè no pots estar permanentment gastant diners en aquests productes. O sigui, el que has d'aconseguir és que realment tu puguis menjar real, menjar coses normals, que et puguis cuinar a casa sense haver de comprar res extra, però que sigui d'una manera controlada, amb unes calories controlades, no? Perquè tots aquests extras que poden funcionar, jo no dic que no funcionin, funcionen molt i molt bé, i la gent ho ha pogut comprovar segur, et poden anar bé per un temps concret, però no prolongat, perquè a la que deixis de consumir aquests productes i tornis a menjar com abans, tornaràs a engreixar-te. La gràcia és tant fer una dieta que t'ensenyi a menjar millor, però per sempre més ja, que no sigui una dieta, sinó que sigui un canvi de la teva manera alimentària.
Hi ha un risc també amb aquests productes, que moltes vegades no saps què contenen.
Sí, bueno, teòricament per normativa tots els etiquetatges ho posa, eh? El que passa que, clar, moltes vegades posen noms científics, no?
En
llatí, etc, i no s'entenen. Per això és molt interessant. El que passa que, saps què passa? Que hi ha moltes marques també, com que els nutricionistes pobres encara no entren dins de sanitat pública en tots els àmbits, no? Només en alguns hospitals, i el que passa és que molts també es dediquen a treballar per marques d'aquests productes, llavors acaben aconsellant-los, no? Llavors, gent graduada, no? Que representa, doncs, que t'ha de donar una credibilitat, t'està aconsellant una sèrie de productes que, bueno, és el que us dic, no és que no funcionin, sí que funcionen, però no seran per sempre, a no ser que et deixis la mitjou durant la resta de la teva menja en això, i a part que no és saludable tirar d'aquests processats. Clar, pot funcionar-te com a dieta de xoc puntualment si tens un casament i vols aprimar-te 10 quilos per entrar al vestit, però després el que has de fer és canviar els teus hàbits per poder mantenir allò, i has d'estar conscienciat de que realment allò és per un temps prolongat, temporal, no prolongat. I no tinc clar, la nostra generació potser sí, no? Però generacions superiors que han tingut més problemes de pes, no tinc clar que entenguin que realment quan deixes de fer això després tens aquest efecte rebot també, és a dir, que el teu metabolisme llavors la propera vegada que et vulguis aprimar no aconseguiràs aprimar-te tant, no? Encara hi ha molt de desconeixement de com funciona el nostre cos humà, i és més, que cada vegada et costarà més aprimar-te, no? Perquè estàs provocant aquest metabolisme lent, que en diem, no? En paraules col·loquials. Aleshores, si podeu, és millor posar-se objectius a llarg termini, no a curt termini, perquè a curt termini no és saludable aprimar-se.
I llarg termini, quin període és?
Pues depèn dels quilos que et sobrin, Sílvia. Clar. I depèn del metabolisme que tinguis.
És com una regla de 3.
Però bueno, jo en menys de 6 mesos no veig que sigui saludable aprimar-se considerablement per ningú. Per tant, calma i tranquil·litat, però una vegada i per sempre.
I quan fas dieta, quan et vols aprimar, hi ha aliments prohibits? O es pot menjar de tot amb coneixement, veure, i amb un assessorament darrere?
És obvi que si tens un control alimentari, hi ha certs productes que són molt calòrics, especialment els ultraprocessats, que porten molts sucres afegits i sucres refinats, no?, que de seguida, no?, estan biodisponibles i de seguida, si no els gastes, es transformen en greixos molt més ràpidament, que aquests... Tampoc vull dir prohibits, perquè sempre hi ha aquell dia especial, no?, de celebracions, com us dic, som un ser social, i al final alimentar-se també té una connotació festiva, no? Ara d'aquí res vindrà Nadal i ens en fem un fart de menjar dolços processats i àpats molt copiosos, no? Però sí restringir-los, o si més no ser conscients de que no poden ser cada dia o cada setmana. O sigui, no podem esmorzar cada setmana dònuts el diumenge al matí. Saps? Jo no dic que el diumenge matí no et puguis permetre un esmorzar una mica més calòric, de seure tranquil amb la família, però clar, vigilar aquests ultraprocessats setmanals, perquè això és el que et desmunta tot el control que has tingut entre setmana, no? Això del happy meal, que en diuen, no?, de que un dia et descontroles molt, potser psicològicament sí que et dona aquell respir, però vigilar que aquest respir no et provoqui una ingesta de calories tan bèstia que tot el control anterior pràcticament no et serveixi de res, no? I és una llàstima també.
Quan fas dieta, sobretot si t'ho planteges a llarg termini, com proposaves, durant uns mesos, hi ha qui cau en la temptació de dir, de dilluns a divendres faig molta, molta, molta bondat, i al cap de setmana, home, és cap de setmana, queda, surts... M'afluixo. Després ja recuperaré el dilluns.
Jo no dic que no, eh? O sigui, està bé que tots ens prenguem un respir, tinguem els nostres dies de descans i en les restriccions incloses, no? Descansar una mica de restriccions. Però és el que et dic, amb molt de sentit comú i amb molt de cap. Si et desmarxes molt, estaràs tota la vida havent-te de controlar molt entre setmana, i el cap de setmana desmarxa total i no trauràs resultats. Llavors, és un objectiu mal plantejat. O sigui, la manera com ho estàs fent és mal plantejat. Jo sóc més partidària de que puguis anar amb una professional, nutricionista o dietista, i que et pugui dir, doncs mira, el cap de setmana ja et permeto una mica més, no?, o fer aquestes copes de més, que ja sabem que també ens actuen de manera que ens engreixen més, no?, com un sucre, i ho puguis fer una mica més suau, relaxat el cap de setmana, però també d'una manera controlada, perquè és que si no també et frustra molt no arribar a l'objectiu, no? Llavors emocionalment també ens matxaca molt veure que portem molt temps lluitant-hi i que realment no aconseguim resultats, i això és el que realment ens provoca molta infelicitat. I a més ara que tenim tants inputs a nivell de, no?, xarxes socials, la publicitat ja fa molts anys que l'arrosseguem per les xarxes socials.
I els seus filtres fan molt de mal.
Correcte, no? Hi ha una imatge estereotipada que no ens ajuda gens, no? I ens pensem que aquesta gent tot ho té molt fàcil, ho aconsegueix i tenen uns cuerpazos brutals, i després la realitat d'ells potser tampoc és aquesta, però això és el que ens entra, no?, indirectament al nostre cap, i llavors provoca unes frustracions que poden arribar a derivar en malalties psicològiques que ens acaben influenciant en altres àmbits de la vida, no? Llavors, això, tenir en compte que una cosa són estereotips i l'altra és salut. Potser nosaltres no tindrem mai unes caderes com no sé qui, però perquè la nostra fisiologia no és així, genèticament parlant. Llavors, tenir sentit comú i controlar-se, però amb visió de salut. L'estar guapo és la conseqüència.
Has parlat i força de la part emocional, d'aquestes frustracions, de com vivim el procés, que és molt important, i per començar aquest procés d'aprimament és molt important estar-ne convençut i tenir-ne moltes ganes, no? Ser tu la que t'hi poses i a totes convençuda, no perquè no sé qui ho fa o perquè m'hi empenyen, perquè si no fracasses segur.
Sí, i jo també recomano, i és l'últim consell que ja dono perquè hem dit moltes coses, però que si no ho fas sol, millor. Perquè al final això que us deia, no? Com a ser social que som, a vegades fer-ho sol és com molt dur. Si tu t'estàs fent un sopar molt lleuger, però el teu company s'acaba de demanar una pizza i el veus allà amb tot el formatge desfet que li cau, doncs, home, això també t'acaba provocant, no?, aquesta sensació que t'has de reprimir molt més, i això tampoc és saludable mentalment parlant, no?, emocionalment parlant. Llavors, si, ja no dic que tots dos hagueu de... Perquè moltes vegades passa que un dels dos té sobrepès i l'altre no, no? Però com a mínim proposar-se en parella fer una dieta saludable, que tu t'estiguis restringint més el tema calòric amb les quantitats, pesant-ho i tal, i ell no, d'acord, és un exemple, eh? Ell o ella, val? Però que l'altre t'acompanyi una miqueta, no?, en aquest camí de vull fer aquest canvi de menjar millor. Si viviu junts, és molt recomanable, fills inclosos.
Astrid Barqué, moltes gràcies, que tinguis bon cap de setmana i ens retrobem aviat.
Fins d'aquí 15 dies, adeu.
connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Here comes the sun, and I say, it's all right.